Avui als esports, amb la prèvia d'aquest Sabadell Egea de demà. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
El centre d'esport Sabadell entra en un tram de competició crucial. Fideu al seu estil, Antoni Hidalgo no vol mirar més enllà del partit de demà contra l'Egea, però si l'afegim en el paquet de partits del mes de desembre, el conjunt arlequinat trepitjarà 3 vegades la nova Creu Alta i només una, un estadi forà. Hidalgo ha dit que això no garanteix res, com tampoc serveix de res el que han fet fins ara a la competició. A 28 hores del següent partit hem trobat el tècnic del centre d'esports molt concentrat. Espera un Egea amb un joc de combinació i considera que el millor antídot és fer un partit molt intens. Si a Saragossa el de Canovelles va convocar els 18 jugadors que tenia a la seva disposició, avui contra l'altre aragonès del grup haurà de confeccionar una llista de 17, més algú del filial o del juvenil. Cau Aaron Rey per sanció. El Pedro Sancho, el gallec, no va ser titular, però quan no hi ha estat, el seu recanvi ha estat Manu Lanzarote. El senyor de l'Smoking Pro porta desaparegut des del desplaçament a Andorra i avui se li ha preguntat en dues ocasions a Hidalgo. Sense entrar en massa detalls, ha dit que ha entrenat molt bé durant la setmana i que és una opció. Demà sortirem de dubtes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui rematem la setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què es comenta a la recepció?
A la recepció avui es comenta aquesta prèvia del Sabadell Egea, com hem dit, a 28 hores vista d'aquest partit, amb les paraules dels dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Javi Suárez, el seu homòleg a la banqueta del conjunt de les 5 Villas. Tindrem l'habitual dosi d'estadístiques, com sempre, a cada partit. A més, avui Sabadell Nord, amb nou reforç pel conjunt de Kiko Díaz, Lliga Nacional Juvenil, avui sí, i també tindrem a la segona part del programa, en pàgina poliesportiva, a Waterpolo, perquè avui comença la segona fase de grups de l'Eurolliga. Tindrem en directe via telefònica la defensora de Boia de l'Astralpol, la Mati Ortiz. Ja al final del programa, una mica d'handbol amb l'Art Gràcia, una mica de bàsquet amb el Bàsquet Pia i també tennis amb el Cercle Sabadellès.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol s'ha classificat pels 16ens de final de l'Europa League com a primer de grup. L'equip de Machín va empatar a 2 al camp del Ferencváros. Melendo va igualar el gol inicial dels hongaresos i Darder va donar la classificació als pericos en l'últim sospir. També ahir, Trabzonspor 0, Getafe 1 i Sevilla 2, Karabakh 0. I atenció, perquè la derrota per 1-2 de l'Arsenal contra l'Eintracht de Frankfurt li ha costat el càrrec a Unai Emery. El Dondarribia abandona la banqueta de l'Emirates després d'un any i mig, havent encadenat 7 partits seguits sense guanyar. A la Premier, l'Arsenal és 8è a 19 punts de líder, al Liverpool. I en bàsquet, el Barça rep a les 9 del vespre al Palau el CSKA de Moscou en l'onzena jornada de l'Eurolliga. Els russos són els actuals campions d'Europa, però arriben amb un balanç de 6 victòries i 4 derrotes. En canvi, els de Pesic són líders amb 8 triomfs en 10 partits.
Han parlat en les últimes hores
Pablo Machín, entrenador de l'Espanyol, després d'aquesta classificació del seu equip.
Sigue mostrando el grupo que quiere, que aporta cada uno cuando le toca, y esto siempre es positivo para seguir creciendo en la autoestima y crecer también en el juego, que es lo que nos va a dar victorias y puntos.
I segueix el serial Luis Enrique. Robert Moreno ahir va contestar a les paraules de l'ara seleccionador, l'ex seleccionador Robert Moreno, en les quals Luis Enrique li acusava d'haver-li estat deslleial.
Yo tuve otro encuentro con Luis Enrique, un encuentro antes de la primera concentración. En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera en mi posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento con cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que, igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo no cuento contigo. Con el resto del staff, sí.
el tuit del dia.
De l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez, que s'està recuperant d'una greu lesió, d'una doble greu lesió al tendó d'Aquiles. Aquesta setmana he començat a fer 10-15 minuts de bici estàtica, encara amb la fèrula, i no puc estar més feliç. Cada vegada queda menys. No està sent gens fàcil, però el suport que tinc està sent brutal. A seguir en aquesta línia. Nosaltres que ens n'alegrem i molt.
De quin partit no estarem pendents?
De la segona divisió de Xipre, a les 5 de la tarda comença l'Alki Orokliniki Karmitiosia.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Recupera Pol Ballesteros dins l'àrea. A veure, Pol Ballesteros, línia fons, treu la central. Gol, 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 gol! Del Sabadell! Pol Ballesteros, aguanta i escoltin bé. Òscar Rubio per ficar-la al fons on ens agrada i per dir que ja portem un 8 de la primera, Sabadell 1, Egea 0.
És l'exemple de que vam patir l'any passat no teníem marge d'error en aquella situació. 6 mesos després estem en una altra situació molt diferent, pel treball de tothom, pel treball dels futbolistes sobretot, pel treball del club, pel treball del cos tècnic. Bueno, li hem donat la volta, però això és molt llarg, queda molta competició i això s'ha de refrendar setmana a setmana. Sabem que el que hem fet no val per res.
Set minuts per sobre del punt de les dues del migdia. Engeguem aquest hotel suís d'avui divendres 29 de novembre del 2019, l'últim del mes de novembre, amb aquest fragment que escoltàvem. D'entrada, la narració del partit de la penúltima jornada del curs passat, recordem aquell Sabadell Egea en el qual el conjunt arlequinat arribava amb l'aigua al coll al partit. Tot el que no hagués estat una victòria hagués condemnat pràcticament l'equip d'Antonio Hidalgo a tercera divisió. El Sabadell va guanyar per 1-0 amb el gol d'Òscar Rubio. I Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau.
Avui Hidalgo ha fet referència a aquest partit i ha dit que res a veure entre la situació d'aquell partit de la fa mig any i la d'avui, com diem, 29 de novembre del 2019.
Admet que els jugadors i l'entrenador segueixen tenint la pressió, però és una pressió totalment diferent, no?, de la de l'any passat. Recordem que el Sabadell ara és tercer classificat, que porta 3 victòries seguides aquí al Temple, i recordem que té un coixí de 4 punts respecte al cinquè classificat. Per tant, evidentment, la situació és molt adversa. A més, en aquesta jornada, Pau, el Sabadell té un partit, no diria assequible, però sí contra un rival de la part mitja com és l'Egea, i es pot beneficiar de resultats d'altres partits de la jornada, com són l'Andorra-Lleida, això és el quart contra el segon, i el Barça B contra el Castellón, el sisè contra el primer. Per tant,
partidassos,
i que el Sabadell, evidentment, d'una manera o altra pot sortir beneficiat.
Partidassos que, a més, els dos juguen diumenge i no dissabte. Aquesta jornada, aquesta quinzena jornada, hi ha 2 partits més el dissabte, l'Atlético Levante Espanyol B i l'Orihuela La Nucía. Per tant, més enllà de La Nucía, probablement cap equip sense implicacions directes en aquest tram o en aquesta part alta de la classificació. L'Espanyol B té 21 punts, està a 5 del Sabadell. La Nucía, 22, a 4. Però com diem, aquests 2 partits, l'Andorra-Lleida Esportiu, quart contra segona, juga el diumenge a les 12 del migdia, i el Barça B Castellón, també partida, sisè contra líder, es disputa l'endemà també el diumenge a les 6 de la tarda. Per tant, el centre d'esports que podria afegir pressió, en aquest cas el conjunt, tant el conjunt de Molo, el Lleida Esportiu, com en aquest cas el Castellón, el conjunt orellut. Estic fent aquesta pausa perquè just en aquests moments
acaba de sortir la convocatòria, Pau.
Sortir la combo, i per tant, sí, just ens ha enganxat. Bé, sense sorpreses, Sergi.
La novetat és simplement que entra David Estals, del juvenil del Sabadell, davant la baixada d'Aaron Rey. Recordem que va ser expulsat en el partit de la setmana passada al Camp de l'Ebro. Per tant, aquesta és la principal novetat de la convocatòria.
Com diem, el Pedro Sancho, van anar convocats 18 homes, per tant, fent els comptes ràpids amb aquella sanció d'Aaron Rey, amb aquella vermella directa, queden 17 disponibles per Antonio Hidalgo, perquè encara no recupera ningú. Per tant, avui, amb un tema estrella també a la roda de premsa, Sergi, perquè ha estat una tendència aquesta temporada, i tu tens els números, quan no hi ha estat Aaron Rey, sí ha estat Manu Lanzarote, encara que això es va trencar també al Pedro Sancho.
Sí, com dius, ha sigut un tema que al final ha acabat sortint avui, perquè recordem que Manu Lanzarote no juga des del partit a Andorra, on va ser suplent i va jugar els últims 20 minuts, i no el veiem com a titular des del partit de l'Espanyol B. En total, Manu Lanzarote, que va venir com el fitxatge estrella, diria jo, no?, d'aquest passat estiu, ha estat titular en 4 partits de les 13 jornades que portem. I, clar, avui l'hem preguntat sobre si Manu Lanzarote té moltes opcions de jugar, perquè davant la baixa de Aaron Rey és el canvi natural que més se'ns acudeix, i també és el que ens indiquen les dades, perquè tots dos només han coincidit precisament en els 20 minuts a Andorra i mai més han tornat a coincidir. De fet, la tendència sempre ha estat que quan Aaron Rey ha estat titular, Lanza entri per ell, i quan Manu Lanzarote ha estat en alguns partits titular, Aaron Rey entri per ell. Per tant, com dic, només han coincidit aquests 20 minuts a Andorra. Per tant, pregunta obligada a Antonio Hidalgo, doncs Manu Lanzarote ara té moltes opcions de jugar davant la baixa d'Aaron Rey. Això és el que ha respost el tècnic de Canovelles.
Quants menys efectius hi ha en una posició, més opcions tenen els altres, no? Però també tenim diferents opcions que podem posar en aquesta situació. El Lanza està entrenant molt bé en aquesta setmana, i bueno, està clar que és una opció per demà.
Aquesta ha sigut la seva primera resposta. La qüestió és, quan ja se li ha fet la segona pregunta sobre el mateix tema, sobre Manu Lanzarote, a Antonio Hidalgo li ha canviat una miqueta la cara i ja no li agrada tant que se li preguntés sobre Manu Lanzarote, i aquesta ha estat la seva segona resposta.
M'estranya una mica la pregunta, però perquè hi ha uns altres jugadors que tampoc estan participant, i bueno, al final sempre ho he dit, no? Quan va sortir el Lanza vaig estar molt content amb la seva situació. Després tenim un equip que hem de triar les millors opcions per cada partit. Al final hem de decidir 11 jugadors que surten. Ja he dit abans que aquesta setmana el Lanza està entrenant molt bé, però no és només el Lanza, és tots els jugadors, perquè tots volen tenir una oportunitat.
Doncs aquestes eren les dues respostes d'Antonio Hidalgo sobre la qüestió de Manu Lanzarote, que certament doncs ens havia sorprès, no?, que hagués desaparegut dels seus plans des de l'desplaçament a Prada de Moles, a Andorra. I xifres en mà, ho comentàvem també ara fa uns dies a l'Hotel Suís, recordem que Manu Lanza és el segon jugador que més vegades ha entrat com a suplent. Per tant, era un dels jugadors més utilitzats des de la banqueta per Hidalgo, només superat en aquest aspecte per Aitor Pascual. Per tant, possibilitats de ser titular demà per Manu Lanza, i si no és l'11 inicial, si més no, de sortir des de la banqueta, de ser una de les alternatives en atac. Ha parlat Antonio Hidalgo també, Sergi, d'aquesta Societat Deportiva Ejea, que com diem és un club que tot just compleix la seva segona temporada a la categoria i per tant només ha visitat la nova Creu Alta un cop. Un equip, això sí, canviat respecte a l'any passat, també ho explicàvem a l'Hotel Suís, després d'aquest anunci de filiació amb la Societat Deportiva Huesca al finals del mes de juny, un equip que contrasta, després ho parlarem amb el seu entrenador, amb Javi Suárez, però un equip que té de contrast, jugadors molt veterans i jugadors molt joves. A tot això s'ha referit Hidalgo a la proposta de joc.
Sí, clar, el partit de l'any passat crec que servirà de poc, no?, com a referència, per això que dius que l'Egea ha canviat molt respecte a la temporada passada. És un equip que està 13 classificat, és un dels dos únics conjunts del grup que encara n'ha guanyat a domicili, però sí que, per exemple, han guanyat partits com el del Barça B o ha empatat a Castalia, a Castellón, només per posar un parell d'exemples. I Hidalgo doncs s'ha referit a tot això i també ha descrit el seu perfil i recorda una mica a la manera de jugar del Sabadell.
Va també empatar al camp del Castellón, o sigui que, ostres, això et diu que és un bon equip, que li agrada tenir la pilota, que si no ets molt intens en aquestes situacions et fan molt, molt de mal. És un equip que li agrada proposar coses, que té jugadors amb la pilota de moltíssima qualitat, i que si no estan atent, aquests jugadors et fan mal.
Doncs Antonio Hidalgo, com diem, alertant sobre aquesta Societat Deportiva Egea. De fet, Xavi Boniquet el dimecres ja ens deia que era un equip que l'havia vist en unes quantes ocasions i que li havia agradat. Per tant, veurem la proposta de l'Egea a la nova Creu Alta demà, i si això, com ha succeït per exemple en els partits contra l'Espanyol B, recordo, això acaba beneficiant el Centre d'Esports Sabadell, que no pas una proposta tancada com la del Badalona. Tema lesionats. Aquesta setmana protagonista Antonio Romero el dimarts a l'Hotel Suís, dient-nos que està a prop ja de començar a córrer. Sí que és un jugador que no el veurem aquesta temporada amb la samarreta del Centre d'Esports. Recordem, recorda'ns, Sergi, la llista de lesionats, perquè a més tu avui li has personalitzat a Antoni Hidalgo en un nom.
Sí. Recorda que Aleix Roig, lesionat del genoll, també estarà uns mesos de baixa. L'Aitor Pasqual, que es va fracturar la mà, també el tindrem unes quantes setmanes fora. El Jesús Olmo, un altre dels homes que havia de ser cridat a ser important, no?, en la defensa del Sabadell, tampoc el veurem aviat. La veritat és que, Pau, repassant tots aquests noms, dius, ostres, el Sabadell, amb la gran temporada que està fent, si no hagués tingut totes aquestes baixes que ha patit al principi de temporada...
Vés a saber.
La veritat és que crida l'atenció.
Sí, però és cert que d'aquesta llista no hi ha ara cap jugador que pensis... Està a prop de tornar. De fet, qui està més a prop de tornar és l'home que li has preguntat tu avui, Antoni.
Correcte, que és Jordi Oteo. Recordem el basc, que també es va lesionar al principi de temporada.
El menisc, a més, en tenia per 4 mesos, diria.
Aproximadament. I escolta, Hidalgo, el que ha dit, perquè crec que són bones notícies.
El Jordi està entrenant pràcticament amb normalitat i jo crec que no està massa lluny de poder tornar a entrar en convocatòries. No sé quantes setmanes o quants dies, no ho sé ben bé, però això ho han de determinar els metges, però sí que ja està pràcticament entrenant en normalitat.
Doncs molt bona notícia, el fet de saber que Jordi Oteo, quan es compleixen 3 mesos aproximadament de la seva intervenció, ja està, ni que sigui entrenant a un bon ritme, pràcticament al mateix ritme que els seus companys, tot i que si fem cas als terminis, insistim, aniríem ja i apuntaríem cap a la segona volta, cap al primer partit del 2020 contra el Villarreal B, aquest últim partit de la primera volta, però no descartem veure Jordi Oteo en alguna convocatòria en els últims partits. Digues, Sergi, volies dir?
No, de fet, després li he preguntat a Antonio Degos si hi hauria alguna possibilitat que abans de que acabés l'any pogués anar convocat, i no ho ha descartat del tot. Ha insistit en que no estan clars els terminis, però descartat 100% no està.
I un home que va deixar bones sensacions i algun bon gol també a la pretemporada, per tant seria una altra arma ofensiva pel conjunt d'Antonio Hidalgo. Per cert, un Hidalgo a qui li han preguntat també avui pel mercat de fitxatges, però aquest tema el deixarem per un altre dia perquè ens hem de centrar, com diem, en aquest tram de Lliga, que prou intens és i prou moments ens ha de deixar encara l'equip, i hem de saber si segueix a final d'any en aquestes posicions de privilegi. Recordem, tercer amb 26 punts, els mateixos que el Lleida Esportiu. Per acabar-ho de rematar, Sergi, tema entrades, recorda'ns-ho, i també l'horari de demà.
Sí, no tenim xifres concretes, però sí que ens han dit que aquesta promoció de 2x1...
Black Friday,
que estan anant a un ritme força bo, no és res exagerat, però que no està gens malament, que les oficines continuaran obertes avui i que demà, durant el dia del partit, es poden adquirir aquestes entrades a les taquilles.
Sí, deixa'm dir que els socis, a més, tenen descompte de 5 euros respecte al preu original. Si no vaig errat ara, les entrades de general valen 10 euros pels socis, és a dir, es fa un 2x1, les entrades de tribuna 25, per tant li fem la suma de 5 euros, 15-30 pels no socis. Tot plegat, com diem, demà, no diumenge, recordem, demà.
Que no compri les entrades i després vagin diumenge a la Nova Creu Alta, que vagin demà a la Nova Creu Alta, perquè el partit arrencarà, com diem, demà dissabte a les 6 de la tarda, i des de mitja hora abans, com sempre, que escoltin la sintonia de Ràdio Sabadell amb el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Aquest dissabte de demà, la Societat Deportiva Egea, recordem, com hem dit abans, que disputa enguany la seva segona temporada de la història, de la seva història de segona B. L'any passat, amb l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo a la banqueta, l'equip de les 5 Covilles va acabar en 14a posició amb 44 punts, un menys que el Sabadell, tot i que segurament no va haver de patir tant com el conjunt arlequinat en les últimes jornades. Amb el descens del Teruel, a finals de juny, l'entitat aragonesa va anunciar un acord d'afiliació amb el Huesca, i això de moment s'ha traduït en un equip que barreja joventut amb experiència també, i a la banqueta nou inquilí, un home han passat al Real Zaragoza, que fa 3 temporades va ascendir al filial a la segona B. Javi Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que con este acuerdo de filiación, como decíamos, con tu pasado en el Deportivo Aragón, entendemos que un poco por ahí fueron los tiros, ¿no?, a la hora de contratarte.
Bueno, no lo sé, eso solo te preguntará al presidente, pero bueno, sí que es verdad que a mí me ha gustado mucho siempre trabajar con la base y con gente joven, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que tenemos gente con juventud que nos aporta ganas, que nos aporta energía, y luego, pues bueno, también tenemos esos veteranos pues que tienen que tirar en otro sentido, ¿no? Es verdad que somos un filial muy atípico y, bueno, y que tenemos virtudes y defectos como filiales y como equipo normal, ¿no? Lo cual sí que es verdad que muchas veces salen cosas buenas, pero otras veces, pues bueno, pues también tenemos problemillas que cuesta ajustarlos.
Lo que decías tú, ¿no? Al final no sería un filial al uso como los de este grupo, que tenemos muchos filiales, pero al final también es un acuerdo que, como decíamos, se firmó en junio. Imagino que el tiempo, el justo, ¿no?, entre confeccionar una plantilla, entre acabar de consolidarse, ¿no?, como filial del Huesca, al final había que hacer esta mezcla.
Sí, y además porque también el primer equipo del Huesca tardó mucho en confeccionar su plantilla y entonces tuvo a muchos chicos haciendo la pretemporada hasta 10 días antes de empezar nosotros la liga, ¿no? Y solo pudimos trabajar con ellos juntos, pues no llega a 2 semanas, con todo lo que ello conlleva, aunque es verdad, pues bueno, pues que el equipo inició la temporada bien, porque le echaron muchas ganas, y la verdad es que en ese sentido, pues bueno, pues es un grupo que trabaja fenomenal, y que salgan bien o malas cosas, la verdad es que entre semana pues es una maravilla trabajar con ellos.
El Huesca en este sentido ha ganado proximidad, ¿no? De Teruel a Ejea de los Caballeros, evidentemente hay menos distancia de Ejea. No sé hasta qué punto se nota en el día a día esta influencia del Huesca en la entidad.
Bueno, pues notarse se nota, empezando porque entrenamos 2 días en Huesca, ¿no? Por lo cual eso ya lo notamos mucho, que nos tenemos que desplazar hasta allí para entrenar. Y luego también es verdad, pues bueno, pues que normalmente Ramón Tejada, el secretario técnico del Huesca, está en nuestros entrenamientos, y que bueno, y que tenemos chicos que están viviendo en Huesca y que el día a día lo hacen allí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que los tenemos cerca, aunque ya te digo, que al final es una filialidad un poco atípica, con los pros y contras que tiene.
De momento, hablando ya puramente del equipo, dos caras, ¿no? Javi, en este inicio de temporada, muy bien el equipo en Luchán, donde ha sacado 14 puntos, de hecho los mismos que el Sabadell. Fuera estáis sufriendo un poquito más, ¿no?
Sí, la verdad es que en casa no estamos encontrando cómodos. Hemos encajado muy poquito, solo 3 goles en los 7 partidos, y 2 fueron contra el Olot, que es el único que perdimos, y que bueno, que también nos faltó un poquito acierto, fallamos 2 penaltis y fue un partido un poco raro. Y luego pues sí que es verdad que fuera empezamos bien, compitiendo bien, nos faltaba ganar, nos faltaba esa puntita cierto arriba, y luego pues bueno, llevamos 3 derrotas seguidas fuera ahora. El equipo pues bueno, ha empezado compitiendo bien en los 3 partidos, pero luego por detalles y por errores nuestros pues ha acabado el partido desnivelando hacia el rival. El otro día en Tarragona hicimos una buena primera media hora, y en 3 minutos nos hacen 2 goles y ahí se muere ya el partido, ¿no? Y al final pierdes 2-0, pues porque es muy complicado remontar un partido en esta categoría, y más si es en el campo del Nastic, y más si se le ponen 2-0. Entonces, bueno, sí que es verdad que fuera nos está costando más, y bueno, y el equipo está con esas ganas de revertir la situación fuera y de una vez por todas pues podernos traer 3 puntos, pues porque al final no pueden estar dependiendo solo de lo de casa.
Uh-huh. El otro día comentaba Xavi Boniquet, el centrocampista del Sabadell, en rueda de prensa, destacaba el juego del equipo, que había visto algunos partidos y le había gustado mucho el Ejea. Hoy, de hecho, Hidalgo también, en cierta manera, puesto en sobreaviso, ¿no?, a todo el mundo, que sois un equipo que os gusta el juego de combinación, que sois un equipo que en este sentido tiene peligro. No sé si Javi Suárez desde Ejea lo confirma, este extremo.
Bueno, a mí me gustaría que gustáramos menos y ganáramos más fuera, en los partidos de fuera. Pero a ver, sí que es verdad que nosotros no tenemos un equipo hecho para hacer juego directo. No tenemos un delantero referencia al uso. Nuestro campo es verdad que es artificial, pero es grande de dimensiones, por lo cual, pues bueno, pues esos espacios sí que los puedes encontrar. Y luego, pues bueno, tenemos jugadores que se encuentran muy a gusto con balón, eso es verdad. Ahí lo que tenemos que hacer muchas veces es no equivocarnos, que el hecho de jugar bien no nos lleve a jugar bonito y a no ser eficaces, que son muchas veces pues pasa, y sobre todo con la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que encontrar ese putito equilibrio, pero sí que es verdad que al final nosotros somos un equipo que intentamos tener la pelota, pero bueno, ya te digo que tenemos que al final ser eficaces, tener la pelota para atacar, que muchas veces en este fútbol moderno se está equivocando el tener la pelota para atacar con el tener la pelota pues para ganar la posesión, y eso al final no te da puntos.
Es algo que también ha incidido Hidalgo en algunas ocasiones. ¿Crees, Javi, que mañana se puede dar un choque de estilos similares aquí en la Nova Creu Alta, por cómo habéis planteado el partido?
Bueno, la verdad es que a mí el estilo del Sabadell es un estilo de juego que me gusta pues porque tienen buenos futbolistas, porque intentan jugar pero a un ritmo alto y muy verticales, y pueden llegar en 3 pases a la portería, no dan 4, y yo creo que en ese sentido tiene jugadores con experiencia que toman buenas decisiones y eso siempre facilita todo. Entonces, bueno, yo creo que el Sabadell está haciendo una buena temporada, no está arriba por casualidad, no creo que salga de las posiciones de arriba y de la lucha por el playoff, y nosotros pues vamos a intentar plantarles cara, por supuesto, vamos a intentar hacer nuestro partido, vamos a intentar contrarrestar las virtudes que tiene el Sabadell, que las tiene muchas, pero también intentaremos aprovechar sus defectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles y yo creo que ahí es donde tenemos que intentar aprovechar para hacer daño.
Evidentemente cada uno ahí puede emplear el partido y trabajar el partido en este sentido. No sé si como punto fuerte del Sabadell, Javi, en estas últimas jornadas, como aspecto que pueda decir, ostras, se puede hacer un poco más complicado, es la forma que está cogiendo el equipo de Antonio Hidalgo en casa, que había empezado un poco dubitativo, la derrota contra el Castellón en la primera jornada, pero que en las últimas semanas se está mostrando más sólido aquí en casa.
Sí, y además, bueno, son partidos que a lo mejor no es gran dominador del partido en cuanto a juego, pero bueno, no han encajado en los últimos partidos, se han mostrado eficaces, tanto en el juego como a balón parado, tienen transiciones rapidísimas, en cuanto pierdes la pelota, la verdad es que te acumulan 3, 4, 5 jugadores en área contraria en nada, casi ni te das cuenta, y luego al final pues también están teniendo ese puntito de acierto y de confianza, ¿no? Y de no hacer cosas raras, de tener paciencia, de no salir de tu guión y luego, pues bueno, pues también el acierto individual, pues por ejemplo, del último partido en casa, pues la falta de Edgar, pues que es un golazo y que te decide el partido, porque ahí ya yo creo que al Nastic lo matas, ¿no? Es un poco lo que nos pasó el otro día con el 2-0, yo creo que el partido pues prácticamente se queda sentenciado.
Las dos últimas, Javi, que te quería hacer un poco más a modo personal, la primera, primera experiencia también, ¿no? En los banquillos de Segunda B, ¿cómo los estás llevando en una plaza que también, aunque sea, ya la conocías, ¿no? Por el hecho de haber sido jugador en Ejea de los Caballeros.
Sí, la conocía porque, bueno, ya cuando estaba dejando de jugar a fútbol jugué un año aquí y es una plaza difícil y porque, bueno, pues porque al final no tienes a todo el mundo viviendo aquí, no entrenas todos los días en Ejea, tienes también el acuerdo de fidelidad que te favorece en algunas cosas pero te perjudica en otras, entonces, bueno, no es una plaza fácil porque además el presupuesto, pues más en este grupo, pues al final estamos a la cola, no sé si seremos el último, pero probablemente sí, si no somos el último, somos el penúltimo. Afortunadamente en fútbol, pues bueno, pues no siempre gana el que tiene mayor presupuesto o el que tiene mayores medios y ahí es donde nosotros estamos intentando sacar pues provecho de hacer un buen equipo, de las ganas que tiene la gente y de bueno, pues de esa ilusión de domingo tras domingo pues competir para sacar puntos y que GEA pues pueda competir en segunda de otra vez.
Y la última, Javi, en este sentido, hoy repasando también tu trayectoria como jugador, porque claro, te teníamos ubicado que saliste de la cantera del Zaragoza, unos cuantos años en la Cultu, pero también pasaste un año aquí en Cataluña, en el Sant Andreu, y no fue nada mal, ¿no? Marcaste 6 goles, no sé qué recuerdo tienes de ese paso por el Narcís Sala.
Sí, y jugamos en Sabadell además ese año, que fue un año complicado para el Sabadell, y marqué en el Narcís Sala al Sabadell, fue uno de los 6 goles que hice al Sabadell, que ganamos 2-1. Creo que fue un empate a 1 y luego marcamos de córner en la segunda parte. Sí, yo la verdad es que estuve muy a gusto en el Sant Andreu ese año. Yo, pues bueno, salí de Logroño, decidí, pues bueno, me atraía estar en la zona de Barcelona, volver a jugar en el grupo 3 y la verdad es que estuve muy a gusto. Hicimos un equipo humilde, el Sant Andreu acababa de ascender ese año y la verdad es que, pues bueno, perdimos la Copa del Rey en el último partido y el playoff quedando 2-3 partidos, ¿no? Lo estuvimos luchando hasta el final. Bueno, dejé amigos y muy buenos recuerdos, desde luego. La verdad es que fue un año bonito y a nivel deportivo además también salió todo muy bien y luego ya me volví aquí para el Huesca. Entonces, bueno, la verdad es que guardo muy buenos recuerdos.
Pues Javi, que nos saludamos mañana aquí en la Nova Crevalta, que vaya muy bien el viaje hasta aquí, hasta Sabadell. Y como solemos decir, mucha suerte esta temporada, pero ni que sea, déjanos deseártela esta semana a partir del domingo.
Nada, tranquilo, que os entiendo perfectamente.
Que vaya muy bien.
Un saludo, gracias, hasta luego.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Javi Suárez, l'entrenador de la Societat Deportiva Ejea, que ha agafat el testimoni de l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo. Arribem a 2:45 de la tarda. Anem a repassar també les estadístiques del partit amb la veu de la nostra companya Mireia Sanz.
L'Egea compleix tot just la seva segona temporada a segona B, amb la qual cosa no hi ha massa història en els seus enfrontaments contra el Sabadell. El curs passat, amb Toni Saligrat a la banqueta, l'equip va perdre per 2-1 a Egea de los Caballeros. A la penúltima jornada, i ja amb Antonio Hidalgo al capdavant, el centre d'esports va fer un pas vital cap a la permanència, guanyant per 1-0 amb un gol d'Òscar Rubio en el minut 8. Com hem comentat aquesta setmana a l'Hotel Suís, l'Egea és un dels dos equips que encara no ha guanyat fora de casa. L'altre és l'Atlético Levante. En total, el conjunt de Javi Suárez acumula 3 empats a domicili i 4 derrotes. Les tres últimes de forma consecutiva i rebent 7 gols en total. De fet, els aragonesos encara no han deixat la porteria 0 lluny d'Egea de los Caballeros. Tot això ho compensen amb un bon rendiment a Lutxan, on han aconseguit 14 punts, els mateixos que el Sabadell a casa. Això fa que siguin 13ens a la classificació, amb 17 punts, 3 per sobre del play-out i 5 per sobre del descens. A moda de curiositat, l'Egea compta amb un dels dos jugadors de tot el grup tercer que superen la quarantena d'anys. El porter suplent, Rubén Falcón, va néixer a l'octubre del 77, és a dir, té 42 anys. Tot i això, no és el més veterà. El supera per només 10 mesos l'etern José Miguel Morales. El centre d'esports, per la seva part, arriba tercer a la cita, empatat a 26 punts amb el Lleida Esportiu i havent millorat de forma ostensible els seus registres a casa. Dels 5 punts sumats en els 4 primers partits de la nova Creu Alta, hem passat a les 3 victòries consecutives contra l'Espanyol B, el Badalona i el Nàstic. Cal recordar que l'equip d'Antoni Hidalgo no ha anat per darrere en el marcador en tot el mes de novembre. En total són ja 360 minuts. En tot el futbol espanyol només hi ha un equip que millori aquesta xifra, el Sevilla de Lopetegui, els seus 540 minuts sense anar perdent. L'àrbitre del partit serà el balear Lluís Bestart Cervera, nascut a Palma de Mallorca fa 25 anys. Aquesta és la seva temporada de debut a la categoria i encara no té cap precedent ni amb el Sabadell ni amb l'Egea. Dels 5 partits que ha xiulat, 4 han estat del grup tercer, amb el balanç de 2 victòries locals, un empat i un triomf visitant. La seva mitjanes de 5 grogues clavades per partit i l'única vermella que ha mostrat va ser en un Amorebieta i Zarra d'ara fa 2 setmanes que va acabar sense gols.
Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell.
Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tot.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
Quinto!
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartó fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
El pròxim rival encara no ha guanyat lluny de Gea de los Caballeros. El Sabadell, en canvi, porta 3 victòries seguides a casa i ara l'esperen 3 partits més abans de tancar el 2019. Moment per pujar en ritme.
Sabadell en joc.
Dissabte, atenció, dissabte a 6:15 de la tarda i no diumenge, en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Egea.
Hola, soy Ayamaka, el portero del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, avui divendres 29 de novembre del 2019, després de fer aquesta prèvia del Sabadell Egea de demà a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, en directe a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ara el que hem de fer és baixar un parell d'esglaons, perquè a Primera Catalana el Sabadell Nord s'ha reforçat, com us hem dit al principi, abans del duel d'aquest cap de setmana contra la Guinaueta. Ahir a la nit el conjunt de Can Uriac anunciava la incorporació de Pedro Pérez, davanter valencià, que les últimes 5 temporades ha militat a l'Olleria, de la regional preferent d'aquesta comunitat i que per motius laborals viu des de fa uns mesos a Catalunya. El Punta ja té la fitxa a punt, amb la qual cosa, si Quico Díaz ho creu oportú, podria debutar aquest mateix cap de setmana contra l'equip barceloní. Partiràs a la vista, per cert, novament al municipal de Can Uriac. Recordem que el Sabadell Nord ve de dues victòries consecutives contra equips en descens, com són el Tona i el Parets, però ara el calendari torna a fer pujada. Els arlequinats són setens amb 17 punts i reben l'equip que tenen just per sobre amb 19, una guinagüeta que, això sí, ha jugat un partit més. En qualsevol cas, els de la zona nord encara no han guanyat cap partit contra els rivals que estan situats per damunt, i un triomf seria vitamínic. Així ho creu també el davanter Luis Pajares.
Mientras que estemos ahí en la tabla, te da un poco de, no de relax, pero te da una satisfacción que estamos haciendo las cosas bien y que estamos trabajando duro, pero igual no nos podemos dormir ahí, así que hay que intentar rascar los máximos puntos posibles, y el encuentro contra la Guinagüeta yo creo que va a estar muy bonito, porque es casi, por decirlo así, un rival directo, entre comillas, porque simplemente que está a una posición más arriba que nosotros, ¿no? Así que intentaremos darlo todo y sacar los tres puntos.
Recordem que Quico Díaz recupera Carlos Silva i David López, sancionats en l'últim desplaçament contra el Parets. Per tant, tindrà on triar el tècnic sabadellenc, especialment en aquestes posicions d'atac. Al davant comptava amb homes com Jairo i Jandro, ara també Pedro Pérez, i cal sumar-li un Pajares que va ser, recordem, vigolejador ara fa 5 dies al camp del Parets.
El trabajo tiene su recompensa siempre. Intento currármelo siempre los entrenos. Mucho entrenamiento invisible, intento cuidarme por fuera, así que las cosas yo creo que llegan por sí solas cuando menos te lo esperas, ¿no? Pero bueno, como yo digo, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, así que seguimos luchando, y si se puede marcar en línea, pues bien, mejor.
I el de diumenge, que serà un duel de bones dinàmiques. El Sabadell Nord, com diem, ha encadenat dues victòries consecutives, però la Guinagüeta no ha perdut en les 5 últimes jornades, 3 triomfs i 2 empats. Els barcelonins, això sí, baixen clarament les prestacions a domicili, on han sumat les 3 úniques derrotes que han patit enguany i on només han guanyat el camp del Cué, el Llagostera B. Pajares espera ara que el factor Can Uriac sigui també determinant.
Estamos ahí pegaditos, así que nada, será un encuentro yo creo muy, muy parejo, reñido, y bueno, nada, en casa siempre nos hacemos fuertes, así que espero que la afición nos dé un empujón más y podamos llevar los tres puntos.
El duel arrencarà diumenge a 12:15 i serà l'últim abans de l'aturada de la competició pel pont de la Constitució. D'aquí 15 dies els de Quico Díaz hauran d'afrontar un altre duel d'altura visitant el cinquè, la Fundació Esportiva Grama. Abans, com diem, aquest duel entre el Sabadell Nord i la Guinagüeta, corresponent, com diem, a una nova jornada de la Primera Catalana de Futbol.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I no deixem aquest esport perquè aquest dissabte s'albirà un partidàs a la Lliga Nacional Juvenil entre l'Espanyol B, el Juvenil B de l'Espanyol, i el Juvenil B, en aquest cas del Centre d'Esport Sabadell, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ens amplia aquesta informació.
Estem actualment davant del millor moment del Sarlaquinat de la temporada. 4 victòries consecutives, i tot i que ni tan sols hem acabat la primera volta, els de Miqui Lladó tenen l'ascens, podríem dir, encarrilat. Recordem que pugen els dos millors juvenils A, i el Sabadell comanda aquesta classificació amb un coixí d'11 punts respecte al tercer, el Nàstic de Manresa. Xavi Laborde, autor d'un hat-trick en l'última victòria sarlaquinada, ho té clar.
Una victòria contra l'Espanyol sí que seria un bon cop, la veritat, i ja per assentar-nos ja en aquella part i no haver de patir a la segona volta per intentar pujar. Llavors, sí, com tu dius, jo crec que pot ser una bona victòria i ens pot deixar allà dalt.
Des del 5 d'octubre que els d'Amic i Lladó no juguen contra un juvenil B, un fet rellevant tenint en compte els números. Contra els segons juvenils, el Sabadell ha guanyat un partit, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 1. Això és un 42% dels punts possibles. Contra el S, 22 punts de 27 possibles, el 81%. Per això, la Borde espera treure's aquesta petita espina clavada en una temporada pràcticament immaculada.
Contra el Barça més vam començar guanyant i al final es va marcar un gol de penal a la segona part del 81, i ens vam quedar una mica això amb les ganes, i jo crec que sí, que la veritat arriba amb bastantes ganes i crec que podem fer bones coses, jo crec.
El partit entre Pericos i Arlequinats, quarts contra tercers, arrencarà mitja hora més tard que el del primer equip del Centre d'Esports, és a dir, dissabte 6:45. Aquella hora ja haurà acabat el compromís del Mercantil, que juga al camp del Badalona. Els blaugrana venen d'empatar contra el colíder, el Girona B, a Tarragona Marinals, i ara es trobaran en un escenari diametralment oposat, ja que els badalonins són en tapant últims. Amb els graciencs només 3 punts per sobre de la zona calenta, el tècnic Carlos López considera que serà una cita de les importants.
La veritat és que el partit és molt important per tot el que portem, no? De que ens està costant arrencar, que ara que fem 2 o 3 resultats positius, però mai amb victòries, no hem quedat 2 victòries seguides mai. I sí, és veritat que el camp de Badalona, per com estan ells també, i com tu dius, no? Per agafar una miqueta d'aire en aquestes posicions de descens, hi ha equips que estan mitja taula amb nosaltres, i això és dels de baix, és que ja compta el partit, el que deixen de sumar ells, compta l'hipotètic gol de baratge a la segona volta, i aquí, amb tranquil·litat, que no és el final del món si guanyem ni si perdem, però sí que la idea és que tant aquest partit com el Cerdanyola que rebem a casa aquestes 2 setmanes doncs, són molt importants per nosaltres.
Tal com li passa també al Sabadell, el Mercantil està traient més punts a domicili que no pas a casa. De fet, els blaugrana han tret el mateix botí a Terres Foranes que, per exemple, el líder, el Barça B. Ara, López espera que aquesta dinàmica no es freni i acumula així la tercera jornada seguida sense perdre.
Hem de seguir més o menys en aquesta línia fora de casa, que potser l'equip ha fet més còmode, i a casa, doncs que l'any passat eren molt perillosos, doncs aquest any ens està costant una miqueta. Ja dic, al final, si nosaltres som capaços de guanyar Badalona, treus a 7 de 9, que ja em sembla un puntuatge bo pel mes, i encararem ja el poc que ens queda fins a Nadal, doncs amb una miqueta més d'aire.
El Mercantil se situa a mitja taula i és el quart millor juvenil A, però es situa molt lluny del Cerdanyola, el segon, concretament a 8 punts. El duel a Badalona arrencarà dissabte a les 4 de la tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Sud.
Seguim aquí a l'Hotel Suís, deixem ja el món del futbol, anem a parlar de waterpolo perquè sense gairebé temps per haver paït la derrota a la Supercopa d'Europa contra l'Horizonte, l'Astralpunt Natació Sabadell arrenca avui mateix, aquest vespre, la defensa de l'Eurolliga femenina. Les de David Palma afronten els 3 partits de la fase de grups a Can Llong entre avui i diumenge. En menys de 48 hores, les vigents pentacampiones d'Europa hauran de saltar 3 cops a la piscina per veure's les cares amb l'Utrecht holandès, la Roma d'Itàlia i l'UPSE d'Hongria. A priori, el rival més complicat de tots. Sílvia Morell, waterpolista de l'equip, assegura que ja s'ha passat pàgina de la derrota patida el dimarts passat.
Ara ja estem concentrades en l'Eurolliga, estem concentrades en passar la fase, donar la cara aquí, a casa nostra, amb el nostre públic, amb la nostra gent, i passar la fase. That's just the way it is.
La veu d'una de les noves jugadores de l'equip, però també anem a buscar l'opinió d'una de les veus més autoritzades de la plantilla de David Palma. Mati Ortiz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha intentat passar pàgina el més ràpid possible o encara cou una mica aquella derrota?
No, sí, sí, evidentment hem passat pàgina. Bueno, la derrota sempre està també, no? I sempre, si te la prens com positiva, sempre és bona. Però, bueno, ara ja, com dèieu vosaltres, en menys de 48 hores haurem de jugar 3 partits i el que importa és això, focalitzarem la nostra energia en això i en sortir victorioses.
I a més, destaco també una història que feies l'altre dia a Instagram, no? Que deies tot aquest esforç que hi ha darrere que moltes vegades no es veu i que igual nosaltres ens estem mal acostumats a allò de dir, no? És que aquest equip ha de guanyar sempre.
Sí, a veure, no vull dir, al final vaig ficar allò també perquè en aquell moment ho sentia, no? Perquè penso que sembla que sigui molt fàcil i que llavors una derrota, doncs, doni també molta història, no? Perquè, doncs, com dius tu, estàvem també acostumades a guanyar i no és acostumat, no? Sinó que al final has treballat per guanyar-ho també. Evidentment, havíem treballat moltíssim per guanyar aquesta Supercopa, no va poder ser, però bueno, una plata és que significa molt treball darrere, que és això que jo deia, que de vegades sembla que no s'apreci, però que sempre està allà també.
Tot i això, hi ha un puntet de preocupació per dir, és que les coses no ens acaben de sortir. No és que sigui un accident puntual, ha passat ja més cops aquesta temporada. Hi ha un puntet de dir, ostres, és que encara no hem donat amb la tecla?
Bueno, penso que més que preocupació és el fet de que som conscients, no? De que hem de sortir al 100%, de fer les coses ordenades com sabem fer-les, perquè també hem demostrat que en 2/4 vam fer les coses superbé, el que passa que vam arribar doncs, una mica tard per fer-les, no? Però bueno, també ho vam parlar amb el David i de més i una mica de canvi de xip, de dir, vale, hem de fer el que vam fer bé, doncs seguir fent-ho bé, no? I acabar de pulir coses, sempre s'han de pulir coses, guanyis o perdis, sempre es pot fer millor.
Ara ho parlaves tu. No sé si aquest tercer i quart parcial del dia de l'Horizonte ha estat la millor medicina dels últims dies, la millor demostració que aquest equip, de cara al triple compromís d'aquest cap de setmana, poden i han de sortir bé les coses a partir d'aquí, a partir d'aquests últims 16 minuts.
Sí, jo és una mica la sensació que m'enduc jo mateixa, ara parlo a nivell personal. Vaig sortir del partit, evidentment, doncs, enfadada o amb ràbia o trista, no sé, per haver perdut, perquè, evidentment, jo la volia guanyar igual que el meu equip. Però alhora vaig sortir dient, aquests dos quarts han sigut molt bons, o sigui, només ens falta fer-ho així durant tot el partit. Llavors tens una base que si diguessis, buah, és que no ens surt de cap manera, doncs bueno, no? Però vam demostrar que sí, que ens surten les coses quan ens hi posem, i llavors és posar-se.
Anem a, si et sembla, allò, analitzar rival a rival, no? Perquè avui teniu aquest debut a un quart de vuit del vespre, suposo que haureu ja vist alguna coseta de tots ells, tot i que, com diem, ha donat poc temps aquesta setmana, però teniu aquest debut aquest vespre, Mati, a partir d'un quart de vuit contra l'Utrecht holandès, que clar, en una altra ocasió diríem, home, pot ser una de les ventafocs, però no, aquest any en any olímpic, les holandeses han anat cap allà. A més, hi ha la circumstància que hi ha un ex del club a cada equip, a l'Utrecht i a la Dagmar Gené. Què ens podem esperar, què ens podem trobar en aquest debut?
Bueno, serà un partit complicat. Al principi, quan començaven a sonar els equips que teníem a Europa i de més, doncs potser semblava com el més, un dels fàcils, no?, dels tres que ens havien tocat, però ni molt menys és així. Jo crec que els tres rivals que tenim endavant són molt durs. El d'avui treballa molt fort amb les seves boies, també té bones llançadores. Com dius tu, també tenen a la Dagmar, que també va jugar aquí i ens coneix a més d'una. I per tant, doncs, sí que l'hem treballat i bueno, som conscients de les jugadores que comporten més perill.
Demà, a partir de tres quarts d'una, teniu la Roma, un altre equip italià, amb un altre ex del club, com diem, la Chiara Tavani. No sé si aquí més us podeu trobar un estil més italià, no? Més de zona, un equip més de caràcter, un equip guerrer.
Sí, jo crec que el de demà serà una mica semblant al de la Supercopa, també perquè són italianes i el joc italià sempre és una mica més brut que diem nosaltres, no per dir-ho malament, però que és així, i sempre són molt guerreres també, llavors s'han reforçat bastant també, tenen a la Kiera, com dius tu, tenen doncs, altres jugadores que també evidentment aporten moltíssim a l'equip, també tenen una boia forta, i crec que també són joves amb moltes ganes, amb molta il·lusió, per tant també serà una altra guerra.
I diumenge a dos quarts d'una, tela, no? L'última guerra, no? Perquè...
La guinda.
Correcte, la cirereta del pastís, perquè és l'UPC de Budapest, que ja coneixem també les jugadores magiars, que és com són a l'aigua, també amb una ex del club com la Gavi Zux, ni que sigui per plantilla, Mati, el rival a bata, no?
Sí, a priori, bueno, el que pensàvem nosaltres i de moment, fins que no es demostri, és el rival que sembla més dur. El joc hongarès, doncs, una mica... Crec que les tres són de l'estil, eh? Al final, holandeses, hongareses i italianes són una mica d'aquest estil de portar-ho tot al límit sempre, de molt guerrer, de no donar-se per vençudes, i, evidentment, les hongareses també és un equip o un país que sempre hem tingut també moltes ganes de jugar contra elles, i bueno, a veure què tal, també tenen jugadores molt fortes com la Rita i la Gavi, evidentment, que aporta moltíssim en atac en defensa... I bueno, haurem d'estar també concentrades al 100%.
I l'última que et faig, Mati, l'altre dia parlava amb el Media Day amb el David Palma i es lamentava, deia, ostres, és que clar, les canadenques, la Mònica Higgins, la Gurpreet Sohi, van arribar fa una setmana i he pogut entrenar amb elles dos, tres dies. La Mònica l'altre dia va fer una molt bona Supercopa d'Europa, especialment a la segona part, però no sé si també aquests dos, tres dies que han passat ja han servit allò, per seguir entrenant i per seguir polint automatismes i per seguir coneixent-les més a fons.
Sí que és veritat que, com diu el David, doncs és una pena perquè al final hi ha pocs dies i també no només a nivell de joc, no?, sinó fora, a nivell personal, doncs és més complicat conèixer-les a fons, però elles s'han integrat molt bé, la veritat que són molt treballadores les dues i a més tenen moltíssima qualitat que de vegades ja es nota, no?, també que no cal explicar-los tot el correcte al 100% perquè elles ja amb el nivell de waterpolo que tenen ja ho entenen. Llavors crec que també es va veure, no?, que la Supercopa les dues van estar xufadíssimes també i ha portat moltíssim aquest equip, llavors tenen moltes ganes també i m'imagino que molta il·lusió.
Doncs Mati Ortiz, defensora de boia de l'Astral Pool, hem oblidat ja tots també, nosaltres inclosos, la derrota de la Supercopa d'Europa, perquè el que tenim aquest cap de setmana a Can Llong també és waterpolo de primer nivell, avui contra l'Utrecht, demà contra la Roma i com diem diumenge contra l'UPSE, els dos primers passen a quarts de final i estem segurs que l'Astral Pool serà un d'aquests dos equips. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, us hi esperem.
Hola, soc Laura Ester, portera del Club Natació Sabadell i us recomano escoltar cada migdia el programa Hotel Suís.
I encara un apunt de waterpolo ràpidament perquè el masculí del Club Natació Sabadell també juga a partit de Lliga aquest cap de setmana, tot i que hi hagi aquesta Eurolliga, com diem, aquesta segona fase de grups a Can Llong. Juga a casa l'equip de Quim Colet, ho fa demà a un quart de cinc de la tarda i el rival serà el Tenerife Echeides, la penúltima jornada de la primera volta de la Lliga Premat i a priori un partit contra el CUE que ha de servir els de Quim Colet per reafirmar-se en aquesta segona posició. Queden 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem l'última aturada en el camí perquè encara hem de parlar d'handbol i de bàsquet.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola d'arena.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar al final del programa. Anem a parlar d'handbol i a endinsar-nos també en els pavellons, concretament el del carrer Boccaccio, on l'Art Gràcia torna de mala acció a la primera nacional, rebent la Salle Montcada. Els graciencs, que es van col·locar tercers gràcies als resultats que es van donar el passat cap de setmana, es troben immersos en una sèrie d'enfrontaments contra equips de la part mitja baixa de la taula abans de tancar la primera volta contra alguns dels candidats entrant al play-off d'ascens. Els moncadencs, per exemple, són descens a la classificació amb només 7 punts, la meitat que els verdiblancs. Aniol Picola, jugador de l'OAR, té clar que en aquests partits no es pot fallar si l'equip vol tenir l'avantatge quan vinguin les grans cites.
Si volem arribar a jugar contra Granollers i saber que depenem de nosaltres mateixos i voler estar allà dalt, està clar que s'ha de passar per aquesta primera etapa, que és sumar punts que no es poden perdre i que si es perden després, pensar en el partit contra Granollers i competir-lo, doncs serà complicat.
Un Montcada que es plantarà al carrer Boccaccio recuperat després d'una crisi de resultats no serà el primer cop que el Gràcia es topi amb un rival revitalitzat. Per exemple, la setmana passada el Palau Tordera venia de guanyar. Fa dues, el Mataró venia de guanyar dos partits seguits després de quatre desfetes seguides. I fa tres, el Sant Esteve Sesrovires es va mostrar la seva millor versió en el duel previ contra els graciencs, quedant-se a només un gol d'empatar amb el filial del Granollers, el quart classificat. Per tot plegat, Picola fa broma.
Semblem l'equip Càritas. Aquesta setmana contra Montcada, vull dir, jo personalment és un equip que li tinc bastant respecte i és una, jo crec que tenen molt bon equip. Sí que és veritat que juguem a casa seva és una pista molt complicada, juguem a casa i no sé, intentarem competir contra els seus grans jugadors perquè crec que tenen bones estrelles. Bueno, serà un partit seriós, complicat i primera bala que hem de guanyar.
Doncs aquest duel entre l'OAR Gràcia i la Salle Montcada arrencarà demà a la mateixa hora que el partit del Centre d'Esports, és a dir, a les 6 de la tarda. Don't show up, don't come out, don't start caring, tell me now, walk away, I la veritat, sembla que tothom s'hagi posat d'acord per jugar a la mateixa hora, perquè demà a les 6, més enllà, com diem, del derbi de futbol sala, del qual també estarem molt pendents entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, disputa el seu partit de Copa Catalunya al Bàsquet Pia. Els homes de Jaume Prat, que venen de perdre a casa contra el líder invicta, l'Artés, i demà l'escenari serà justament al contrari, a fora, a la pista del CUE, de l'últim classificat del grup, la Salle Reus Ploms. És, però, un CUE trampa. Després d'haver perdut tots els partits en les primeres 7 jornades, els reusencs han ressuscitat en les dues últimes, derrotant dos bons equips, com són l'Alpicat i el Ripollet. Pel tècnic Escolapi Jaume Prat, era qüestió de temps que els tarragonins estrenessin el seu caseller de victòries.
Això també ho parlem nosaltres, no? A mesura que vas sumant derrotes, la victòria doncs, probablement està més a prop, no? Si el treball és bo. I és el que passa. Vull dir, si els equips comencen o comencem amb males dinàmiques i seguim treballant, arriba un moment que els resultats en algun moment de la temporada acaben arribant, i és el que està passant. Tenen jugadors de qualitat i suposo que ara doncs, la dinàmica fa que aquest talent que tenen doncs, que surti una miqueta amb més claredat, no? Que els primers partits.
I per contra, el Bàsquet Pia ha tornat a ensopegar en el seu camí cap a la salvació. L'equip sabadellenc, malgrat ser el segon millor atac de tot el grup, ocupa zona de promoció de permanència després de patir dues desfetes seguides. Per Prat, el gran joc que estan fent els seus deixebles no s'està veient recompensat.
Nosaltres creiem que estem treballant bé, creiem que estem jugant el millor bàsquet que portem a Copa aquests últims 4-5 anys. I els resultats encara no ens acaben d'ajustar, jo crec, al nostre nivell real. No ens queda un altre que seguir pencant, de seguir millorant, i a partir d'aquí, doncs, el nostre objectiu són 7 victòries, no ha canviat.
Per cert, curiositat, ho dèiem al principi, els Escolapis jugaran dissabte i, de fet, serà el primer cop en tota la temporada que la Pia no disputarà la jornada en diumenge. Prat agraeix el fet de no haver jugat un diumenge al vespre, com va passar, per exemple, el dia del Picat a Lleida. Però més que obsessionar-se en l'horari, la principal preocupació del tècnic és la dificultat d'aquest partit.
Els calendaris els tenim de fa moltes jornades, no hi ha res. Sí que és veritat que el fet de jugar el dissabte doncs ens permet doncs, bueno, un altre horari, una altra situació, un altre partit. El desplaçament a Reus sempre és complicat.
Recordem, doncs, la Salle Reus Ploms Bàsquet Pia, desena jornada de Copa Catalunya, demà a les 6 de la tarda.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Queden 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Abans de marxar, una notícia que hem conegut fa tot just uns minuts, com us hem anat explicant aquesta setmana a l'Hotel Suís, a les instal·lacions del Cercle Sabadellès, a la carretera de Bellaterra, s'està disputant el Campionat de Catalunya Absolut de tennis per equips, amb la participació dels dos conjunts del Cercle. Ahir us explicàvem que el femení havia caigut a les semifinals del quadre femení, com diem, contra el gran favorit, contra el Club Tenis Barcino. Doncs fa uns instants hem conegut que l'equip masculí s'ha classificat per la final del quadre d'aquest campionat de Catalunya després de resoldre la seva eliminatòria d'avui de semifinals contra el Real Club Tenis Barcelona. El seu rival a la final també serà un dels favorits d'aquest torneig, com és el mateix Barcino que comentàvem en el quadre femení. Ara sí, marxem. Marxem recordant-vos que aquest Hotel Suís, l'últim de la setmana d'avui, 29 de novembre, l'hem fet possible amb el Sergi Parc i el nostre estudiant en pràctiques Kevin López a la redacció, amb el Toni González de les vies de so i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. El futbol, recordeu, demà, i no diumenge, demà a partir de 6:15 de la tarda, horari poc habitual a la nova Creu Alta per seguir aquest centre d'esports Sabadell Societat Deportiva Egea. Recordeu que aquest programa, la prèvia del partit, el podeu recuperar en uns instants a través de les nostres xarxes socials i al web www.radiosabadell.fm. Marxem, res més. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.